Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Una de cada quatre persones ateses per Càritas Diocesana de Girona no té ningú en qui poder confiar. És una dada extreta de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas. En parlarem amb el responsable de l'àrea social d'aquesta entitat, Calle Gómez. També tindrem recomanacions de llibres per a aquesta quaresma que comença el dimecres que ve. Amics i amigues, benvinguts a Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. Som a les portes de la Quaresma, el temps de preparació per la celebració de la Pasqua, que és el centre de l'any litúrgic, quan celebrem la passió, mort i resurrecció de Crist, l'objecte de la nostra fe. Aquest temps es planteja sempre com un temps de conversió, rememora els 40 dies durant els quals Jesús estigué en el desert, tentat pel maligne, patint les tentacions. Uns 40 dies que ens recorden els 40 anys durant els quals el poble d'Israel pelegrinà cap a aquella terra que Déu els havia promès en ser alliberat de l'esclavatge. Per això aquest temps es planteja com un camí cap a la nostra pròpia conversió, un camí cap a la participació de la victòria de Crist sobre la mort, que ha de ser per a nosaltres un camí cap a vèncer les nostres pròpies morts de cada dia, aquelles en què deixem ensolcir una mica la nostra vida de creients per sucumbir a tot allò que se'ns presenta com a falaguer i que, de fet, no ho és. Creure en Crist és fer una inversió a llarg termini, caure en valorar per damunt de tot els petits plaers que ens donen les satisfaccions, és cercar un alt rendiment a curt termini, que no sempre, per no dir quasi mai, resulta una bona inversió. Invertim a la nostra conversió quan ens apartem de tot allò que ens allunya de Déu i dels seus manaments. En tenim un bon marem quan analitzem la manera que tenim de veure i de jutjar els nostres germans. Déu ens convida a veure en l'altre, a veure en el proïsme, la seva imatge. Però nosaltres quasi sempre el que hi volem veure és la imatge que ens hem fet de l'altre, que no sempre és positiva ni justa. Encassellem, neguem el dret a rectificar i condemnem amb una certa lleugeresa. No és això el que ens convida a Crist. Ans al contrari. Ell ens mostra amb l'exemple com estimar. Ell ho feu fins a l'extrem i nosaltres no podem arribar a aquest nivell d'amor. Però això no vol pas dir que no ens calgui intentar aconseguir-ho. La Quaresma és, doncs, sempre una nova oportunitat per estimar. Quan el dimecres de cendra se'ns recorda o bé que som pols i a la pols tornarem, o bé que ens cal convertir i creure en l'Evangeli, no es tracta de temorir-nos amb la certesa de la finitud d'aquesta vida. Es tracta de que la visquem com un camí cap a Crist, gaudint de cada etapa de la vida, i sols la podrem gaudir verdaderament si estimem a Déu i els germans i germanes. La Quaresma i la Pasqua formen un sol temps. Visquem-lo en aquest any jubilar de manera més intensa, com un verdader camí cap a l'esperança, aquella esperança que no defrauda i que sols pot venir de Crist. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Stanis Fors, que és professor de religió. Bon dia, Stanis.
Bon dia.
Quan vulguis.
Espes, no et confundit. L'esperança no pot defraudar. Aquesta butlla del jubileu ens parla de l'esperança. Aquesta paraula que resumeix també l'essència dels cristians. Tenir esperança, un desig, una motivació, però sobretot, quina paraula, quina diferència ser cristià o no i tenir esperança. L'esperança que ens omple la vida. Si tenim esperança, veiem amb una altra manera el futur que ens pot sorgir. Veiem amb altres ulls els possibles temors, els desànims, els inconvenients o els dubtes que podem tenir de cara a una difícil situació, ja sigui per malaltia o per qualsevol altra cosa. L'esperança, aquest desig de que tot sortirà bé. L'esperança és la nostra íntima amiga, la nostra aliada. Mai ens traiciona, ni mai ens separa de Crist. Una esperança que es fonamenta en la fe, per tirar endavant. Esperança als malalts que estan a l'hospital, per guarir-se, però també als acompanyants. Esperança pels que estan sols, que pateixen la solitud, però que pensen, que saben, que amb l'esperança, que les coses milloraran. Una esperança que ens omple el cor per guarir-nos, perquè nosaltres també sabem transmetre amb aquesta esperança que tot el futur serà millor. Una esperança amb les dues virtuts que l'acompanyen, la fe i la caritat. Quin trio que mai falla i que sempre ens acompanya en els cristians, en els bons i en els mals moments. Esperança.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Tot seguit parlem amb Calle Gómez, que és el responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona. Bon dia, Calle.
Hola, bon dia, Àngel.
Benvingut avui en el nostre programa. Volem parlar de l'Observatori de la Realitat Social, que és l'encarregat d'elaborar un informe anual detallat sobre les persones ateses per l'entitat. Suposo que això, Calle, serveix més o menys per saber de primera font, de primera mà, les necessitats de cada persona que us ve a visitar Càritas Diocesana, no?
Sí, l'objectiu de les eines que elabora l'Observatori és precisament aquest que comentes, Àngel. D'alguna manera, conèixer més detall i més a fons del que podem fer a través de l'atenció que fem, dels projectes i serveis on són ateses aquestes persones, coneixem una miqueta de la seva situació i les seves necessitats per poder, d'una banda, posar sobre la taula aquestes necessitats i sensibilitzar també, no? I d'altra banda, i sobretot també, doncs, conèixer-les millor per poder fer un millor acompanyament. I com a eines tenim els informes d'impacte que hem anat publicant, que en tenim 5, que és també una aproximació a les persones sobre temàtiques concretes, hem fet temes d'habitatge, laborals, bretxa digital, amb aquest que comentes, que és el primer que fem, d'un coneixement, diguéssim, de diferents dimensions de la persona, sí, i més estable, amb un informe que es farà anualment per poder anar veient també la situació i l'evolució de la situació d'aquestes persones.
Aquest informe està elaborat a partir de 300 persones. Quin és el perfil d'aquestes persones, d'aquestes 300 persones enquestades per Càritas Diocesana per fer aquesta anàlisi social?
Sí, així és. Està fet a partir de 300 entrevistes, que són una mostra estadísticament significativa i representativa de les prop de 27.000 famílies que Càritas acompanya anualment. I llavors, en principi, doncs, el perfil que recull aquesta mostra seria el que hem mostrat és que tingui, diguéssim, una proporció exacta amb el perfil total de famílies, i el que es diu és quelcom que ja sabíem quan veiem les dades de la família, que és que és un perfil feminitzat. Veiem que les persones que s'apropen a Càritas percentualment cada cop són més dones, la pobresa, diguéssim, va tenir cada cop més rostre de dona, percentualment parlant, i també una població jove. En molts casos, diguéssim, atenem persones, diguéssim, majoritàriament entre els 30 i els 45 anys, edat laboral, edat de criança, sí, que seria d'alguna manera un canvi que es va produir amb els anys, on es va, diguéssim, aquesta edat va retrocedint i cada cop tenim una població més jove. I com a tercera dada, que també he anat apuntant altres vegades, seria que en relació a la seva ocupació tenim que es confirma que el 50% de les persones que Càritas acompanya en diferents projectes treballen. Per tant, es confirma aquesta dada que, malgrat tenir feina, això no permet d'alguna manera garantir el seu dia a dia i, per tant, hem de recórrer a entitats com la nostra per tenir suport en alguna part de la cobertura.
O sigui, dones, joves i treballadors.
Sí, sí, i hi ha diferents dades, treballadors sí, perquè el 50% de les persones que acompanyen Càritas treballen, i pel que fa a perfil, una altra dada és que la majoria, lògicament, són parelles amb fills, però veiem que hi ha una dada que ha crescut molt des de abans de la pandèmia, que serien les famílies monoparentals, majoritàriament sustentades per una dona. Sí, que suposa gairebé una de cada 5 famílies acompanyades per Càritas.
Una de cada 5 famílies?
Sí, és una dada que era ha crescut, diguéssim, s'ha triplicat pel que fa, diguéssim, el volum de famílies d'aquest perfil que acompanyava Càritas abans de la pandèmia.
Hi ha un 20... Que, sí, digues.
No, i com que està clar que aquest perfil no s'ha triplicat a nivell social, no és que hi hagi actualment el triple de famílies monoparentals que fa 5 anys enrere, el que vol dir és que és un perfil de família que ha patit d'una forma significativa, diguéssim, l'impacte d'aquesta darrera crisi, no?, de la Covid i de l'inflació dels darrers anys, etcètera, que podem anirar aquest rendit de les crisis que es van repetint.
Hi ha un 22,7% que es troben en situació irregular. Què vol dir aquesta situació?
Que... Vol dir que hi ha una, pràcticament, prop d'una quarta part de les llars que Càritas acompanya, on hi ha membres que es troben en situació de vida irregular, que vol dir que no tenen la documentació que els permetria garantir els seus drets, com serien aquesta cobertura sanitària sense problemes, perquè poden tenir dificultats per poder-se empadronar, per ser atesos en alguns casos per alguns territoris pels serveis socials, i lògicament per poder accedir a ajudes públiques, per poder treballar, sí, amb normalitat, i per tant doncs, que han d'acabar fent o dedicant-se, diguéssim, a l'economia submergida, a feines sense contracte, i per tant amb unes possibilitats molt complicades de poder garantir una vida digna.
Quin tant percent hi ha d'immigrants en aquest estudi?
Mira, en principi, la dada majoritària de les persones a nivell d'origen, que acompanya Càritas, són les ateses, diguéssim, amb nacionalitat espanyola, i després seguirien de prop les persones del nord d'Àfrica, les persones de Llatinoamèrica, i després, diguéssim, ja per sota, diguéssim, persones de l'Àfrica subsahariana, és d'Europa o altres orígens.
Hi ha una dada que xoca una mica, no? Diu, un 2,7% roman sense accés al sistema sanitari. O sigui, un 2,7% no té accés al sistema sanitari. Llavors, què passa aquí, Calle?
És el que comentava abans, no? És a dir, ara mateix, amb la legislació vigent, una persona en situació administrativa irregular té dret a tenir una targeta sanitària i, per tant, a tenir accés a la sanitat pública. Però què passa quan la dificultat per no tenir aquesta situació administrativa regularitzada provoca que tinguis dificultats per poder accedir a serveis socials o tinguis dificultats per poder-te empadronar? Doncs, possibilita això, que no tinguis accés a aquesta targeta sanitària i que, per tant, l'accés a la sanitat sí, es delimiti exclusivament a poder anar a urgències, a un hospital a urgències, si tens una situació, diguéssim, que ho requereixi, però no a poder tenir garantida una cobertura sanitària doncs, que puguis anar a metge de capçalera quan no et trobes bé o que puguis accedir d'alguna manera a normalitat com que amb la resta de ciutadania.
Per tant, una persona irregular té accés a la sanitat?
Té accés a la targeta sanitària, sí, pot tenir accés, a no ser que aquesta irregularitat provoqui, que ho provoca de vegades, dificultat d'accés a l'empadronament, per exemple. ¿Vale? Perquè està vivint en una habitació rellogada, la persona que té el lloguer d'aquest pis no permet que aquesta persona s'empadroni en aquesta adreça i, per tant, aquest no empadronament i aquesta no atenció pel servei social d'aquell territori provoca, diguéssim, no tenir accés a aquesta targeta sanitària.
Parlem de l'habitatge. També és un factor de vulnerabilitat social, no?
Clarament, i un dels més importants actualment. Un dels més importants. Sí, el que veiem a l'habitatge és que, malgrat que la majoria de persones ateses per Càritas, el 55%, viuen en un habitatge de lloguer, això no sempre vol dir que la situació estigui vull dir, garantida, o estigui... Perquè, clar, en alguns casos el que hem vist és que hi ha lloguers amb finals de contracte propers, amb voluntat dels llogaters d'incrementar sensiblement aquell lloguer i, per tant, diguéssim que estan prop de quedar-se, diguéssim, bueno, doncs, d'alguna manera, d'acabar-se aquesta situació. I sí que veiem que hi ha un percentatge molt petit de persones que arriben a Càritas que estan amb alguna vivenda, algun habitatge en propietat, si seria el 7%, la majoria d'ells, diguéssim, encara pagant aquest habitatge amb hipoteca, i la resta, que és un gruix de persones, estan en diferents situacions d'entre habitatge, sigui en habitatges de relloguer, habitacions de relloguer, que no vol dir compartir pis, vol dir famílies senceres, amb menors inclosos, convivint en una única habitació de la casa i compartir l'habitatge amb d'altres famílies que ocupen també altres habitacions. I, per tant, hem de fer torns per poder ocupar espais comuns, com poden ser la cuina o el lavabo. O altres situacions, habitatges ocupats, habitatges cedits, que durant un temps doncs, els poden tenir, però que són situacions que hem vist que són, diguéssim, molt, molt inestables i molt curtes en el temps i que algú que els ha pogut acollir durant un temps determinat, sovint en un període curt, bueno, comunica que no pot seguir, que aquesta família té un problema, o altres tipus d'infrahabitatge.
Hi ha una dada també a destacar, i és que una de cada quatre persones ateses per Càritas Diocesana no té ningú en qui poder confiar.
Sí, entre les dimensions que analitza de forma regular aquest informe, i que ho farà anualment, i per tant tindrà aquesta comparabilitat, un dels elements és aquest, precisament, aquesta xarxa relacional. Llavors hem volgut, és a dir, teníem la percepció de que la xarxa de les persones que acompanyem, mica en mica, també fruit de les situacions que es van produint, es va minvant, es va reduint, i com que, sí, que és un element que afecta no només el benestar emocional de la persona, sinó també les possibilitats futures per sortir-se, hem volgut fer una ullada també d'això. I el que hem vist aquí és que hi ha un percentatge gran de persones de les que acompanyem que no té xarxa fora de l'àmbit familiar, sí, que per tant, d'alguna manera, aquesta xarxa, què voldria dir? Pues algú que pugui, amb qui puguis compartir una situació personal complicada i que pugui fer-te un suport emocional, o algú a qui puguis demanar un favor en un determinat.
Com, o sigui, amistats. Ens referim a amistats.
Sí, algú que li puguis dir, escolta, mira, pues el cotxe s'ha espatllat, però necessito el cotxe per anar a treballar, me'l deixaries demà per poder anar a treballar, o escolta, mira, tinc un problema, fem un cafè i comparteixo la situació i d'alguna manera pues, tinc un suport emocional per teva. Doncs és poca xarxa, hi ha un percentatge important de persones, sí, que tu comentaves, que no en té, i a més també hem analitzat la freqüència d'aquesta interacció social, i per tant el que veiem aquí és que només una quarta part té una freqüència, és a dir, molt pocs tenen una freqüència d'interacció d'aquesta xarxa diària, sí, pràcticament un 2%, molt poc, un de cada quatre ho té setmanalment, però això vol dir que tres de cada quatre no, i per tant el que veiem aquí és que hi ha un 35% que ho té mensualment i que hi ha un terç també de les famílies que ho té anualment, que un cop l'any té una persona contacte amb una persona fora de l'àmbit familiar per poder realitzar alguna d'aquestes interaccions que ara mateix comentàvem. Mm-hmm.
Doncs molt bé, Calle, ha estat un plaer parlar amb tu, responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana, per comentar doncs, aquest informe, aquest observatori de la realitat social que s'ha encarregat. Que vagi bé, Calle, una abraçada.
Gràcies, Àngels, a vosaltres, gràcies.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El proper dimecres comença la Quaresma, dimecres de Cendra, i com sempre convidem en temps especials doncs, el nostre company Víctor Gay, que ens recomani llibres. Benvingut, Víctor.
Ben trobat.
Temps de Quaresma, temps per llegir, tu mateix.
Sí, hi ha certs títols, podríem dir, que propers en la seva difusió, o més, que tenen una difusió més àmplia, són del tot recomanables per gaudir del plaer literari i d'actualitat. Sembla que ara, en aquest parèntesis dels temps litúrgics, es propicia aquest tipus de lectures.
Doncs molt bé, comencem per la primera, Víctor, que és l'autobiografia del Papa Francesc.
Això mateix es titula Esperança, i com a subtítol, precisament això, l'autobiografia, només així, no? Esperança, l'autobiografia. El Papa Francesc, cal recordar-ho, és el primer membre de la Companyia de Jesús, dels jesuïtes, i també el primer americà successor de Sant Pere. És també, seguim amb el primer, que fa memòria de la seva vida personal. Des dels seus orígens italians, la integració argentina, les vivències en aquell país i la seva resposta a la crida de Déu. I, naturalment, el pas per l'arquebisbat de Buenos Aires fins a ser bisbe de Roma. Ens adonem que darrere del personatge, de la figura que fa més d'una dècada guia a l'Església Catòlica, hi tenim la persona que ha conviscut amb moltes altres, que té una família, uns amics, alguns molt propers, malgrat ser algun d'aquests amics professa una altra religió. També uns gustos per l'art i fins per la taula. En resum, tot això plegat en aquest llibre que enganxa, per dir-ho així, doncs una vegada iniciada la seva lectura es fa difícil de deixar. Ja figura una dada entre la llista dels més venuts aquestes darreres setmanes en l'apartat de no ficció.
Esperança, l'autobiografia del Papa Francesc, editorial Rosa dels Vents, té 330 pàgines i costa uns 23 euros.
Això mateix.
L'altre és Ocell de Bosc, el títol de l'últim llibre d'Antoni Puigverd.
Sí, amb un llarg subtítol. Mirar, pensar-hi, explicar-se, recordar. L'articulista i escriptor bisbalenc ens ofereix una obra singular que respon exactament a aquests detalls enriquidors que proporciona la seva lectura. És una obra aparentment amable, distreta, entretinguda, però que al seu darrere ofereix una densitat de pensament i un pòsit de cultura a l'abast de pocs autors de casa nostra. El llibre està estructurat a base d'unes temàtiques comunes, senzilles, com ara converses de sobretaula, alguns viatges, Itàlia és una destinació estimada per l'autor, records d'amistats o fins algun desengany en aquestes amistats com a resposta de certes actituds polítiques. En resum, vivències. Tot plegat, un encert en l'edició que fins permet la lectura per prioritats del consumidor, diguem així. No es tracta de començar per la primera pàgina i acabar per la darrera. Pots anar saltant segons l'interès que tingui el lector pels temes. I, sens dubte, figurarà com una de les més importants i transcendents en el currículum literari de l'autor.
Ocell de bosc, mirar, pensar i explicar-se, recordar, d'Antoni Puigvert, Llibres de la Vanguardia, és l'editorial, 448 pàgines i també està al voltant dels 23 euros.
Això mateix.
I l'últim llibre és Les Mares de Déus Desaparegudes del Bisbat de Girona, d'Andreu Fità i Sabadell.
Sí, és curiós, és una temàtica curiosa. La iconografia religiosa del nostre bisbat, com la de la majoria dels de Catalunya, especialment de la Catalunya Vella, han patit, diríem, que amb una certa regularitat els embats violents de la nostra història i que ha comportat la destrucció i la consegüent desaparició d'una part fins i tot important d'aquest patrimoni. Andreu Fité ha portat a terme una tasca de recerca i fins detectivesca per a documentar, fins on ha estat possible, aquestes imatges marianes desaparegudes i la majoria irrecuperables, malgrat que en alguns casos, molt puntuals, s'ha aconseguit retrobar i localitzar algun element material. Ens felicitem i felicitem a l'autor per aquesta aportació a mig camí entre l'art i la història. El seu llibre ens ajuda a valorar l'exacte sentit d'aquella definició de Girona com bisbat marià.
Les Mare de Déus Desaparegudes del Bisbat de Girona, d'Andreu Fité i Sabadell, editorial Celòria, o Celoria, Víctor?
Sí.
89 pàgines, 20 euros. Doncs gràcies, Víctor, llibres per llegir. Per aquesta Quaresma tornem a retrobar ben aviat. Moltes gràcies, Víctor.
Sí, els podeu trobar tots a la llibreria diocesana d'aquí de la plaça del Vi.
De Girona. Gràcies, Víctor, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 2, pregària contemplativa amb cants de Teser a l'església de Lligordà. Serà 5:45 de la tarda amb l'assaig de cants i mitja hora després, a les 6, la pregària. Després, meditació. Dilluns que ve, conferència a Olot, incerteses i esperances d'avui a càrrec del sociòleg Jordi Collet. Serà 7:45 del vespre al Santuari de la Mare de Déu d'Altura, en un dels actes inclosos amb motiu dels 50 anys de la coronació de la imatge. Dijous que ve, una altra conferència, la de Josep Oton, El silenci de Déu, una aproximació a la vida i obra de Simon Weil. Serà a les 7 de la tarda al Centre Pare Claret de Girona, al carrer Joan Maragall, número 23. Avancem actes per al pròxim dissabte, dia 8, Pelegrins d'Esperança a la Basílica de Sant Fèlix, a la Basílica de Sant Feliu, de Girona. Una sessió de catequesi adreçada a infants i famílies per descobrir els primers cristians de la diòcesi de Girona i els seus patrons. Serà de 10 del matí a 1:15 del migdia. També se celebra una romeria a Montserrat organitzada per les parròquies de Banyoles amb motiu del mil·lenari del monestir. Teniu més informació en el telèfon 972-57-04-95. Repeteixo, 57-04-95. També el dissabte de la setmana que ve, trobada titulada Més humans, més dialogants, a Castell d'Aro. De 10 del matí a 6:15 de la tarda al centre Mariàpolis Loreto. Hi haurà diàlegs, dinar, convivència. Més informació en el telèfon 669-486-387. Repeteixo, 669-486-387. Amics i amigues, us informem que ja es coneix quina població acollirà la Pasqua Jove d'enguany, tot i que no serà per la vetlla pasqual, per la vetlla de Pasqua el dissabte sant, sinó que es durà a terme el dissabte dia 26 d'abril. La població serà Calella. Els actes començaran al matí, es faran activitats al Passeig de Mar i la celebració de la missa serà al vespre a l'església. S'acabarà amb una xocolatada. 26 d'abril, el Maresme acollirà aquesta Pasqua Jove d'enguany, la població Calella. Ja sabeu que la Pasqua Jove aglutina, convoca a molts i molts de joves de la nostra diòcesi de Girona. Serà maco veure com Calella, doncs, els hi dona la benvinguda. 26 d'abril, Pasqua Jove a Calella, al Maresme.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 2 de març. Agraïm al germà Arturo Fernández de la Comunitat Marista de Girona que ens hagi acompanyat durant tots aquests dies.
Moltes gràcies.
Esperem que no sigui la darrera vegada.
Això espero.
Quan vulgui, gràcies.
Jesús ens convida a reflexionar sobre l'autenticitat de la nostra vida, ressaltant la coherència entre allò que som i allò que expressem. És preferible mirar l'interior abans que jutjar els altres, perquè les obres reflecteixen la qualitat dels principis. La viga a l'ull representa les nostres limitacions, sovint més grans del que estem disposats a admetre. Treure la viga és un acte de conversió i un primer pas per viure amb autenticitat. No hi ha arbre bo que doni fruits dolents. Quins fruits estem donant a la nostra vida? Són fruits de justícia, misericòrdia o de divisió i egoisme? El temps jubilar ens crida a cultivar l'arbre bo a través de la pregària, el sacrament i les obres de caritat. Jesús subratlla que del que ves al cor parla la boca. És bo omplir-ho de bondat de Déu, deixant que la seva misericòrdia transformi les nostres paraules i actituds.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.